Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint, la nostra relació amb l'aigua és tan habitual i familiar que ens oblidem que malbaratant-la, no estalviant-la quan podem, ens estem fent un mal favor a tots plegats. Així que bo serà que tinguem presents alguns consells que ens permetran, de forma fàcil, estalviar-ne, encara que sigui només una mica.
L'aigua solidària.
El primer i millor consell, que segur que ja heu escoltat més d'una vegada, és tancar l'aixeta mentre no l'estem fent servir. Sabíeu que una aixeta oberta raja a 10 litres per minut? Així que ja ho sabeu, no cal tenir l'aixeta oberta mentre ens raspallem els dents, ens estem afaitant o senzillament mentre ens contemplem al mirall la cara que fem de bon matí. I si en tenim alguna d'aixeta que perd aigua, estarà bé que pensem en canviar-la, que costa molt poquet. D'aquesta manera podrem arribar a estalviar fins a 30 litres per dia, que no és poc.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalonia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya. També repassarem algunes propostes de l'agenda de Catalunya Sacra i algunes recuperacions patrimonials que s'han dut a terme. Avui coneixerem també més sobre el brodat de la creació, un brodat que es troba a la Catedral de Girona i del qual s'acaba de publicar un llibre. També farem la nostra habitual visita radiofònica a un dels conjunts arquitectònics de la diòcesi de Solsona. De tot això i més en parlarem en els nostres programes. Acompanyeu-nos, com sempre, cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataluniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni català parlant de la propera visita que Catalunya Sacra proposa per aquest dissabte 26 de maig al conjunt arquitectònic de Cuaner. El bisbat de Solsona proposa aquesta visita al patrimoni del Bages, de gran interès i poc conegut pel gran públic. És l'església de Sant Julià, conjuntament amb l'antiga Torre del Castell i la Masia de Can Serra, que ofereixen una postal peculiar. És un conjunt romànic damunt un paisatge rocós. No massa lluny, l'any 1654, s'erigia el santuari de la Mare de Déu, que guarda un magnífic retaule barroc del segle XVIII. La guia d'aquesta activitat serà Esther Llobet, amb qui d'aquí uns minuts farem un tast radiofònic d'aquesta activitat. La inscripció es pot fer, com sempre, al telèfon 693-720-202 o al correu reserves@cataloniasacra.cat. Continuem parlant del bisbat de Tortosa, que ha recuperat el fragment d'un retaule renaixentista de la catedral que havia estat extraviat després que en plena Guerra Civil Espanyola fos evacuat al patrimoni artístic de la ciutat. L'historiador Joan Hilari Muñoz va identificar la peça fa uns anys durant una visita al monestir de Poblet. El retaule forma part del tabernacle de la Reserva del Santíssim. El va pintar Joan Desi entre els anys 1576 i 1677. L'any 1938 va ser desmuntat i enviat a Poblet, juntament amb la resta de religiós de la catedral. Quan el patrimoni artístic tortosí va retornar a la ciutat, la peça ara trobada va quedar extraviada al Museu del Monestir Tarragoní. I acabem aquesta ronda de notícies parlant sobre pintura, i és que es preveu que aquest proper mes de juny puguin tornar a ser visibles les pintures de la capella de Sant Miquel al monestir de Pedralbes. Els treballs van començar l'agost passat i està previst que finalitzin abans d'aquest estiu. Algunes restauracions poc curoses que s'havien fet en el passat, el pas del temps i també la humitat, havien afavorit el deteriorament de les pintures. Aquestes pintures són del segle XIV. És excepcional trobar pintures murals d'aquesta època, que cobreixin també una sala completa i que estiguin tan ben conservades com aquestes. És una pintura d'estil italià innovadora, ja que pren les bases que havia assentat Giotto en el camp de la pintura cap al 1300. La pintura combina diferents tècniques com el fresc, l'oli i el tremp.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Volem parlar avui del tapís de la creació, també anomenat tapís de Girona. És un brodat del finals del segle XI que es troba al tresor de la catedral de Girona. Acaba de sortir publicat fa poques setmanes el llibre El brodat de la creació de la catedral de Girona, publicat per Memoria Artium, que és un projecte editorial compartit per moltes universitats, com la de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Rovira i Virgili, la Politècnica de Catalunya, el MANAC, el Museu del Disseny de Barcelona, en fi, moltes. El volum inclou una doble presentació de Francesc Pardo, el bisbe de Girona, i d'Àngel Soler, que és la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Carles Mancho és l'editor del llibre i ens acompanya avui a l'estudi. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
El primer que et pregunto és, aquest brodat de la creació, en què consisteix? És un brodat? Què és?
Sí, és un brodat. És un brodat de 4 metres per 5, les dimensions que, vaja, amb el teixit tal com es conserva avui dia, que només és una conservació parcial, perquè quan el van descobrir finals del segle XIX, doncs ja havia perdut algunes parts. Per tant, és un teixit d'unes dimensions considerables, brodat amb llana, sobre sarja de llana, i és, per tant, un dels, sent de finals del segle XI, doncs és junt amb el tapís de Bayeux, que potser és una mica més conegut, és un dels teixits medievals més importants conservats a Europa.
Insistiu en que és un brodat, tot i que es coneix molt per tapís. Quina diferència podria haver aquí?
La diferència és simplement... és a dir, és una diferència de tècnica. La tècnica del tapís és una i la tècnica del brodat és una altra. De fet, la tècnica del brodat és segurament la que més coneix tothom, perquè tothom té algun avi, alguna mare, algun avi o algun germà que s'ha dedicat a fer brodats, ni que sigui de manera casolana, no? Per tant, és un teixit sobre el qual, amb un seguit de punts, doncs tu vas dibuixant figures, lletres o el que sigui. Si fins ara s'ha conegut amb el nom de tapís, és perquè quan va ser descobert a finals del segle XIX a Girona, per les dimensions i pel que semblava que podia ser, doncs semblava bastant el tipus de teixit, que generalment eren tapissos, que es penjaven a les parets, i simplement se li va dir tapís sense entrar a valorar quina tècnica era. Que és un brodat, se sap des de fa molt de temps, però el costum fa que sempre se li hagi dit tapís, 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 malgrat que ja sabíem que no ho era.
Que era brodat, brodat, brodat.
Que era brodat, brodat, brodat. I simplement, atès que el volum el que pretén és presentar una renovació en els estudis sobre aquesta peça, doncs hem decidit que, com a mínim, perquè podíem haver canviat algunes altres coses del nom, però com a mínim començàvem a dir-li brodat de la creació i no tapís.
El que sovint passa amb les investigacions, amb els llibres d'investigació, és que pensem què han descobert, però afirmeu que no és un punt d'arribada, sinó que és un punt de partida d'aquest llibre. En quin sentit?
En el sentit que és una peça extraordinàriament complexa i extraordinàriament rica, rica de significats i segurament amb una polivalència en el moment en què, ja en el moment en què va ser concebuda, una polivalència considerable. Aleshores, quan es tracta de recerca, és molt difícil, per no dir impossible, en qualsevol àmbit, en realitat, de la recerca. Ara estem parlant d'un brodat, però podríem parlar d'astrofísica i seria exactament el mateix. Diguéssim, el que ens permet el nostre coneixement d'aquestes peces d'aquest període plegat ens permet arribar fins a un punt. Però segurament aquest llibre, d'aquí a uns quants anys, que a nosaltres ens agradaria que fossin molts, perquè voldria dir que hem avançat molt, que hem avançat molt, però d'aquí uns quants anys, doncs, segurament, i esperem que sigui així, doncs, arribaran d'altres investigadors que diran, doncs, amb el que sabem ara podem afegir, i és així, en realitat, com es construeix la ciència.
Us heu formulat algunes preguntes que fins ara no s'havien formulat en aquest brodat. Com quines?
El llibre, la gènesi del llibre, de fet, en podem parlar després, és una gènesi molt, molt concreta, que parteix de dos treballs principals, que és, per una banda, els de les restauradores, la Carme Morata la Carme Masdeu, m'estava equivocant. La Carme Masdeu i la Luz Morata, els estava canviant els noms.
Cap problema, tenim aquest llibre, l'exemplar que has portat aquí, que sempre es pot consultar, i tant.
I la Rebecca Swanson, que és la historiadora de l'art, que és amb qui jo vaig començar a treballar al principi. Aleshores, clar, per la banda de restauració es feia unes preguntes, no? com és aquest teixit, com està fet, quines característiques té, quins són els materials, què hem de fer perquè no es deteriori i es conservi de les millors maneres possibles, i amb la feina de la Carme i de la Luz, doncs la veritat és que fins i tot a nivell expositiu, qui el conegui d'abans i d'abans del 2015 i el conegui ara, doncs, i el vagi a veure ara, perdó, doncs trobarà una gran diferència, no?, amb aquest teixit, no només perquè està més net, sinó per com està exposat. La feina de la Rebecca Swanson, en canvi, que és la que jo vaig dirigir amb un treball amb una recerca de màster, ja en el 2012, doncs la pregunta principal era una pregunta que no s'havia plantejat mai. Per a què servia?
Bona pregunta.
El teníem allà,
Sembla mentida que la societat utilitarista que ens trobem no ens haguem preguntat encara, no?
Doncs segurament també era una pregunta que no es podien fer.
Clar.
Diguéssim, el principal investigador d'aquest brodat, que havia estat el doctor Pere de Palol, ell sí, gironí, doncs havia avançat molt amb un llibre publicat l'any 85, que fins a l'aparició d'aquest volum doncs, realment era el gran estudi del brodat, havia avançat molt en identificar què s'hi explicava i les connexions que podia
Clar.
Tenir, etc. Però no havia pogut arribar...
Per què s'utilitzava, no?
Aleshores, nosaltres ens hem plantejat això, per què s'utilitzava, per tant, quina funció tenia, en conseqüència, a on s'exposava, on estava col·locat quan s'utilitzava, i això ens ha portat doncs, a plantejar-nos altres problemes, no? Com era totes aquestes parts que manquen, doncs, si podíem arribar a veure exactament què és el que faltava, com de gran era, més enllà d'aquests 4x5 que té ara. I bé, hem intentat resoldre algunes d'aquestes incògnites.
No vull fer spoiler, però necessito preguntar-te i per què servia aquest brodat.
Doncs et respondré d'una manera que us haureu de llegir igualment.
Perfecte.
Fonamentalment estava pensat per guarnir la capella de la Creu, que estava sobre la porta d'accés a la catedral romànica, que no és la que tenim ara a Girona, la catedral romànica, i s'utilitzava en algunes de les cerimònies del cicle pasqual.
Mm-hmm. Tenia una funció litúrgica.
Absolutament.
Mm-hmm. Quina informació nova també heu pogut copsar després d'aquesta investigació? Alguna cosa que ens pugui fer anar a comprar aquest llibre, eh?
Doncs, per exemple, podríem haver desvetllat la identitat de qui va encarregar la peça. A través d'una deixa de testamentària, doncs sabem que hi ha un canonge que deixa una caixa i explicita que els materials que hi ha en aquesta caixa doncs, són llanes i ho deixa a unes parentes seves. I, clar, aquesta caixa, a més, està en aquella capella on, teòricament, després s'haurà d'utilitzar el brodat. No us diré qui és, no us diré en quina data, però podríem haver desvetllat la identitat.
L'haurem d'anar a comprar o a consultar a les biblioteques, i tant. Ara, per acabar, és un llibre també polifònic, que té moltes veus de molts experts. Si tens alguns.
Com et deia abans, la gènesi del llibre es recolza sobre els articles...
Els previs que s'han fet, clar.
Els articles de la Rebecca Swanson i de la Carme Morata i la Carme Masdeu, perdoneu, l'estic canviant el nom tota l'estona.
No passa res, segur que t'ho perdona.
I la Luz Morata. Però aquests dos treballs, per ells mateixos, necessitaven, o vam entendre així quan ens van plantejar de fer el llibre, necessitaven doncs, ser agombolats per altres recerques. I per això vam comptar, doncs, li vam demanar a la doctora Milagros Guàrdia, que és una deixeble directa del doctor Pere de Palol, que en fes un perfil... històrico-biogràfic del brodat en relació a la figura d'en Pere de Palol. Vam comptar amb la doctora Roser Pinyol, que tot just ara acaba de defensar la seva tesi doctoral sobre els processos de restauració des del segle XIX fins a l'actualitat del brodat de Girona, perquè ens parlés precisament d'aquests processos anteriors. Vam comptar amb el doctor Marc Sureda, que és qui ha estudiat la catedral romànica de Girona, amb la doctora Andreina Contessa, que és una especialista italiana que s'ha ocupat de miniatura i d'il·lustració de manuscrits, i, per citar l'última figura, doncs, o les últimes dues, en Xavier Barral i la Immaculada Lorés, pels teixits i per l'escultura.
Doncs, Carles Manxó, t'agraeixo molt que hagis portat l'exemplar i, evidentment, que hagis vingut a l'estudi per conversar sobre aquest brodat, que ens ha quedat clar que és el brodat de la creació, que trobarem al tresor de la catedral de Girona. Qui el vulgui anar a visitar ja sap on és. Moltes gràcies per la investigació.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Solsona per conèixer un dels seus indrets patrimonials. Avui visitem les esglésies de Coaner, que és la propera visita que Catalunya Sacra té agenciada pel proper dissabte 26 de maig. El conjunt monumental de Coaner, romànic llombard, és situat en una tranquil·la i pintoresca vall de gran interès paisatgístic i arquitectònic dins del Pla d'Espais d'Interès Natural de la Serra de Castelltallat. Serà la propera visita, com dèiem, de Catalunya Sacra per aquest dissabte 26 de maig i hem volgut saber una mica més sobre aquesta zona parlant amb l'Ester Llobet, que és qui guiarà la visita. Bona tarda, Ester.
Hola, bona tarda.
Doncs primer de tot, amb què compta aquest conjunt arquitectònic? De què estem parlant?
Doncs mira, Coaner és un raconet, podem dir amb molt encant, que arquitectònicament està format per una església romànica, que és Sant Julià de Coaner, que té al costat el que és la torre medieval, que és una torre de defensa relativament ben conservada i restaurada, que era l'antic castell, diguéssim això en una part. I a l'altra banda del camp, allà mateix, hi ha el santuari barroc, que es va erigir el 17, com la majoria de santuaris marians, a partir de la llegenda de la troballa de la Verge.
Ara parlem una mica d'aquest nom, Coaner. Què és això? Què vol dir?
Bueno, el significat estaria per veure'l, perquè probablement vingui del llatí... Bueno, etimològicament no te'l sabria justificar molt bé, però sembla que podria venir d'algun terme de bosc frondós. Val? No et seria ara la terminologia exacta, però aniria per aquí, amb Oscúria, no? Que ja encaixa molt amb l'emplaçament geogràfic de l'indret. Llavors, quan és un nom que tradicionalment... No és que haguem aprofundit molt a nivell de documentació, però sí que tota la que s'ha conservat i consultat fins ara no ens apareix com a nom de dona fins fa 40 anys. És a dir, podem dir que la quan és gran que tenim coneguda ara mateix té 40 anys.
Sí, no és molt exacte, sí.
Sí, sí. I darrere seu n'han anat venint, els primers anys més espaiades, i aquests últims anys sembla que, bueno, és un nom que agrada i s'està generalitzant una miqueta. Sí que és en un àmbit molt local, del baix cardener, mig cardener, per entendre'ns, del mig cardener, perdona, però, bueno, doncs un conegut d'un que viu a Sabadell, un conegut d'un altre que viu a Berga, i ja comencen a haver-ne unes quantes de repartides per tot el territori.
A veure si ara, quan trobem una Coaner, doncs l'associarem a aquesta zona i tant. Sí. Ara entrem una mica en aquestes esglésies que ara ens comentaves. Comencem per la de Sant Julià de Coaner. Com és aquesta església?
Doncs aquesta és, com deies en la introducció, un clar exemple de romànic llombard, que ens apareix citada per primer cop l'any 1024, amb la seva consagració per part del bisbe Ermengol d'Urgell. Llavors, és una església basilical amb tres naus, capçades per absis semicirculars al central i de quart d'esfera al central, i amb un campanar de cadireta, també força ben conservat perquè va ser restaurada fa unes dècades.
Dins podem trobar alguna joia patrimonial, alguna cosa que ens pugui copsar la vista?
A veure, l'arquitectura és molt senzilla, és de pedra vista, ara mateix, i no té mobiliari entès com a tal, excepte un altar de pedra que, bueno, potser no seria el més ideal com a mobiliari, però que ens remet encara a la litúrgia d'esquena, diguéssim.
Aquella missa en llatí, no? Més antiga i tradicional, evidentment.
I en quant a mobiliari, hi ha un parell d'elements interessants, perquè no són molt comuns, diguéssim, que són un altar de pedra encastat a la paret, que ens queda al front quan obrim la porta, però que diríem que queda en una de les capelles laterals, que segurament és una construcció a cavall del Renaixement i del Barroc, segurament del 16, no conserva cap element d'imatgeria, però conserva perfectament tota l'estructura i és en pedra.
Digue'm.
No, digues, perdona.
No, anava a passar a l'altre, però no desconec aquesta de Sant Julià de Coaner. Anem.
Doncs no, l'altre element que hi ha també interessant a la de Sant Julià és un carilló, una roda de campana, que és un d'aquests elements litúrgics que no abunden, i que en aquest cas la singularitat que té és que està empotrat a dintre la paret, no exempt en un armari com alguns dels altres que es conserven a nivell de territori, i que també ha estat recuperat i que els que vinguin a la visita podran, fins i tot, si volen, fer sonar.
Caram! Ara passem al santuari, Santa Maria del Cuaner. Com és aquest santuari?
Santa Maria de Cuaner. Uh-huh. És la Verge trobada. Com passa en la majoria de casos de les aparicions de la Verge en època barroca, és una aparició a un pastor. Llavors diu la llegenda que la Verge s'apareixia en un llibret i el pastor la portava a l'església romànica de Sant Julià, però la Verge retornava a l'indret on havia aparegut. No? Llavors això es va interpretar com un signe de que la Verge estava demanant que se li edifiqués un santuari i és el que es va fer. Uh-huh. Llavors el santuari data de 1654. Aquí conservem una joia, com comentaves abans, que és un retaule barroc, que està també de 1716, és a dir, que fa un parell d'anys vam celebrar el tricentenari també, i en aquest cas el tenim també signat. Pràcticament tenim la documentació relativa i és de la nissaga dels Pujol, uh-huh, que són els grans productors d'escultura barroca de la Catalunya central. I bordat, em sembla, si no recordo malament, Bordons, això t'ho hauria de confirmar, perquè ara mateix ho estic dient de memòria.
No passa res, a la visita segur que aquests detalls podran sortir.
Exactament. I llavors el retaule, el que sí que no hi podem veure sempre és la imatge original de la Verge, uh-huh, que és una talla romànica del segle XIII, perquè per motius de seguretat, perquè l'indret de Cuaner és un lloc deshabitat i recòndit, per entendre'n, uh-huh, doncs per motius de seguretat es guarda a la parròquia, que és l'església del Sagrat Cor de Valls de Torroella.
Uh-huh. Però, en canvi, sí que, això dèiem, ara, en canvi, el retaule barroc sí que es pot veure.
Sí, el retaule està in situ.
Arquitectònicament, aquest santuari com és?
El santuari és una nau única, és una construcció barroca molt senzilla, que, bueno, nau única amb un petit campanar d'espadanya i la sagristia adossada, que la sagristia també pot haver estat modificada parcialment en posteritat. L'únic que queda en un punt alçat i té com una petita placeta enrajolada a l'entrada, amb una escalinata encara d'aquesta de pedra construïda, diguéssim, com en pedra seca, uh-huh, per acabar-hi de pujar, i bueno, la ubicació és privilegiada, per entendre's, perquè queda sobre la riera, en una vall molt, molt marcada, no? Llavors, uh-huh, queda com molt arraconat tot el conjunt.
Uh-huh. Ara, ja per anar acabant, creus que això, les esglésies de Cuaner, són desconegudes encara a Catalunya? Hi ha moltes esglésies, molts indrets que anem a visitar que són potser més coneguts. Cuaner és desconegut?
Sí. És desconegut inclús a nivell del propi territori, perquè la gent de Súria, Valls de Torroella, és a dir, les parròquies que tradicionalment hi havien anat en el seu moment a demanar pluja, perquè la Verge de Cuaner era una gran advocada per això, doncs encara el coneixen. Però més enllà, sí que hi ha algú que potser amb més interès patrimonial ho ha visitat, però molta gent no molt llunyana ho desconeix. Mm-hmm.
Doncs esperem que amb aquesta visita del dissabte es puguin engrescar, oi, a conèixer-ho?
I tant. També s'ha de dir que fins fa molts anys l'accés no era fàcil, mm-hmm, perquè per arribar a Cuaner hem de travessar 10 cops la riera.
Caram.
I ara els guals estan pavimentats, però fa uns anys no ho eren. Llavors també això dificultava la descoberta, no?
Sí, com hem anat dient aquestes setmanes, es tracta d'apropar el patrimoni a través de les visites, evidentment, però també és una part important i prioritària, doncs, a fer accessible tot aquestes valls i aquesta riquesa patrimonial de Catalunya. Doncs moltes gràcies, Esther Llobet. Et sentirem a la visita. Qui vulgui, doncs, apuntar-se, ja ho hem dit, al correu de Catalunya Sacra i al telèfon, i et sentirem amb molts detalls i veient in situ tu aquesta visita que ens has fet. Moltes gràcies.
A vosaltres, allà us esperem.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra, la música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música, com sabeu, a l'aplicació Spotify, segons el temps litúrgic. Acabem de celebrar el diumenge de Pentecosta i comença així el temps ordinari. Us proposem el desè moviment de la cantata de Bach, El cor i la boca i les obres i la vida, concretament el moviment Jesús segueix sent la meva alegria, que sovint es posa a les cerimònies nupcials. El podreu trobar junt amb d'altra música al web de Catalunya Sacra, www.cataloniasacra.cat. Que tingueu una bona setmana i ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau!
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.